Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. El Congrés dels Diputats ha aprovat avui l'exhumació de Francisco Franco del Valle de los Caídos amb el vot favorable de bona part dels diputats, la majoria absoluta, i l'abstenció del PP i Ciutadans. D'aquesta manera es convalida el decret llei del govern espanyol que ara té via lliure per tramitar aquesta exhumació del dictador. Continua la repercussió política després que el PDeCAT retirés la moció que havia acordat amb el PSOE per instar el govern espanyol a dialogar amb la Generalitat dintre de la llei i sense condicions. El diputat del PDeCAT, Carles Campuzano, ha dit que el seu càrrec de portaveu està sempre a disposició del partit i ha lamentat la manca de coratge polític, ha dit, per tirar endavant la moció pactada amb el PSOE sobre el diàleg a la qual s'hi havia oposat ahir Esquerra Republicana. I el conseller Ernest Maragall considera el diàleg amb Espanya una obligació del govern català. Maragall ha resumit la comissió bilateral com un no en l'àmbit de drets i llibertats i en el de drets polítics dels catalans. Destaquem també que la polèmica per la tesi doctoral de Pedro Sánchez continua viva. El president del govern, però, ha acceptat que aquesta tesi pugui ser digitalitzada i difosa de forma online. Ho ha assegurat la vicepresidenta espanyola Carmen Calvo, que ha dit que, de fet, aquesta tesi no havia estat mai amagada, sinó disponible. Ha retret implícitament a Pablo Casado, que ell també ha dit hauria de publicar el seu màster, el seu treball de màster. I un altre nom propi de l'actualitat és el de Willy Toledo, que ha sortit avui en llibertat dels jutjats després de comparèixer davant el jutge poc més de 10 minuts per un presumpte delicte de vexació dels sentiments religiosos. Des de l'Associació Espanyola d'Advocats Cristians es vol elevar a delicte d'odi l'acusació contra l'actor. I acabem amb dos apunts culturals. D'una banda, hi ha a l'església de Sant Josep de Badalona la celebració del 150è aniversari, a 8:45 del vespre, amb el pregó de Joan Rosàs. I a les 7 es presenta el llibre Psicologia dels 7 pecats capitals a Alibri, llibreria de Barcelona. Fins aquí l'actualitat. De seguida, el programa El Mirador. Avui parlem d'educació i de l'inici del curs escolar. Abans, el pensament del dia amb la religiosa teresiana compromesa en l'àmbit de l'exclusió social, Victòria Molins.
Catalunya, en aquest moment, estem patint molt. Hi ha un patiment que surt en l'ambient i del que tots participem. Però sempre, quan hi ha un patiment col·lectiu, hi ha també qui ho passa pitjor que els altres. Sempre afecta més a uns quants. I aquests, que són ja molt nombrosos, són els pobres, els sense sostre, aquells que podem acollir, que podem acompanyar, però que no podem solucionar la seva situació. Jo, que estic al costat d'aquesta gent, participant com puc de les seves penes, però sense poder solucionar moltes coses, perquè no tinc els recursos necessaris ni els puc aconseguir, sé el que és el patiment d'estar al carrer. Aquest patiment, precisament en aquest moment, quan les coses estan pitjor que abans, quan les subvencions no arriben precisament quan als que més han d'arribar, jo volia donar les gràcies al mateix temps per aquells que fan possible que durant unes hores, durant un temps, la gent se senti almenys abraçada, almenys compresa, almenys que comptem amb ells. És el cas de les Portes Obertes de Santa Anna. És veritat que vam començar amb un rebombori molt gran, que el papa francès ho va definir molt bé. Gràcies per el lío que armaron en Barcelona, va enviar amb un WhatsApp. En aquest moment, aquell embolic inicial que a vegades es dona quan el carisma és molt clar, però no és tan clar la solució a lo que volem, no? Doncs en aquest moment, que ja aquell embolic de les primeres hores ha passat, tenim al nostre costat tant quantitat de gent que ve cada dia, que passen hores amb nosaltres, però que aquests que passen hores no tenen on dormir. Jo sí que vull donar les gràcies a tanta gent que fa possible que durant totes les hores del dia i part de la nit estiguin molts acollits allà, que almenys sentin les nostres abraçades i que puguin dir, com fa poc vaig rebre d'un noi al vespre, que m'enviava un WhatsApp dient-me: ja voldrien els rics sentir l'alegria que jo sento amb les abraçades que venen del cor. No tinc on caure mort, però tinc la riquesa de les abraçades i de l'estimació. Almenys, enmig d'aquesta tristor que moltes vegades surt en l'ambient, enmig d'aquesta repressió que estem patint, hi ha abraçades que, si no solucionen la vida, almenys la fan més lleugera.
Ràdio Estel.
Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura, dins l'àmbit de Catalunya. Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes, és l'únic que podràs trobar en el dial. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel. T'esperem. A Mercens Maluquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maluquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maluquer, Major de Sarrià 108, 93 205 09 60.
A la Fundació Bancària La Caixa fa anys que estem compromesos amb cada comunitat, amb cada ciutat, amb cada lloc en què algú ens necessiti. Un compromís que ens ha dut a ser una de les fundacions més grans d'Europa. Obra Social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Les 6 i 8 minuts, salutacions també del Toni Huguet avui a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i de la Ruth Carballido a la redacció. Comencem el nostre temps diari d'anàlisi de l'actualitat. I avui mirem a l'inici del curs escolar i acadèmic en general, perquè també moltes universitats comencen l'activitat aquests dies. Ens referirem a la situació general de l'educació a Catalunya, com hem fet algunes vegades en aquest programa. El començament de cada etapa escolar i acadèmica és un bon moment per fer-ho, per oferir-vos i compartir amb vosaltres, amics oients, aquesta mirada general. Pel que fa a l'inici del curs a Catalunya, destaquem que han començat les classes més d'un milió i mig d'alumnes a l'ensenyament obligatori, primària i secundària, que són uns 1.300 més que l'any passat. Alguns canvis en les qualificacions, per exemple, desapareixen les puntuacions de 0 a 10 i també la problemàtica dels centres, que són una trentena aproximadament, que encara no estan en condicions perquè han vist retardades les seves obres o per altres motius. Són qüestions que ens ocupen i ens preocupen avui. Ens preguntem una vegada més, sempre intentem fer-ho en aquests col·loquis, si la llibertat de les famílies continua prou garantida en el nostre ensenyament. També parlarem de les reivindicacions que presenta, coincidint amb l'inici del curs, l'Escola Cristiana i altres centres concertats perquè estiguin equilibrades les condicions econòmiques amb els centres públics. Un debat interessant i també molt recurrent als últims anys. Ens referirem en general a l'inici del curs, però també tindrem el testimoni del professorat de religió. Us acompanyem, com sempre, fins que siguin aproximadament 5 minuts abans de 3 quarts de 7.
El mirador de l'actualitat. Ràdio Estel.
Ens acompanyen avui a l'estudi de Ràdio Estel, d'una banda Miquel Mateo, secretari general adjunt de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Bona tarda, senyor Mateo, benvingut.
Hola, bona tarda, moltes gràcies.
Com estem? Com ha anat l'estiu? Bé?
Bé, sí, l'estiu bé. L'estiu sempre va.
És una mica llarg en el món de l'ensenyament, però no tan llarg pels professors i pels responsables, oi, d'aquest àmbit?
Aquesta és una imatge que no és del tot com la realitat. Tothom pensa que els professors acaben quan acaben les criatures. Això no és veritat.
Sí, el 22 de juny, aproximadament, o el que sigui. Sí.
Equips directius, doncs, encara estan més temps i els que ens dediquem a la gestió no tenim res a veure en les vacances.
Segur que al juliol l'escola cristiana estava ben oberta també, ben com oberta. Molts centres educatius.
Sí.
Saludem d'altra banda Lourdes Montfort, que és professora de l'escola pública i, entre altres coses, és l'autora de l'últim diccionari de les religions per a escoles que es va elaborar des de la Direcció General de Fets Religiosos. Senyora Lourdes Montfort, benvinguda, com sempre. Bona tarda.
Gràcies, bona tarda.
Com anem? Bé?
Bé, molt bé.
Molt bé. No fan mala cara els professors avui, encara que hagi començat el curs. Vol dir que els alumnes fan bondat, no?
A veure, el primer punt per educar bé és poder contagiar aquesta il·lusió, no?
Sí,
per
tant.
La vida, per l'aprenentatge, i per tant...
Perquè si els alumnes de vegades ja comencen el curs, sobretot els més petits, una mica amb cares llargues, ai, quina mandra, després de les vacances...
Si tenen unes
això
ganes...
Com una llegenda,
jo estic a primària, eh?
I a primària els té ben tranquils.
A primària tothom tenia ganes de començar, tots els infants... I
d'explicar-se les vacances, però de començar el curs.
Sí, sí, com estem xarxes pel canvi, tot és ben divertida a l'escola.
Molt bé,
que
doncs
no
hi ha problema en aquest sentit, no? Bé, problemes sempre n'hi ha, ja ens entenem,
bueno,
no? Però són coses ordinàries, de sempre.
Els canvis, doncs, provoquen realment, però si hi ha il·lusió, doncs, es contagia.
I saludem per completar les presentacions Bernat Villaronga, professor de religió des de fa molts anys, també amb tradició sindicalista en l'àmbit del professorat de la religió i professor des de fa molts anys de l'Institut Maragall de Barcelona. Bona tarda, senyor Villaronga.
Bona tarda, Inés. Doncs uns 33-34 anys que porto l'Institut Maragall de Barcelona, per tant, es pot dir que he vist tots els canvis per haver-hi a nivell de sistema educatiu.
Uh-huh.
I podria dir que estem en un nou engranatge, una nova fase de canvis que, com bé saps, ja desapareix la qüestió numèrica a nivell de secundària i passarem a uns tipus de valors, no? de conceptes. Uh-huh. Tot i això, suposo que en parlarem. És bo que cuidem els docents, eh? És bo que cuidem els docents, perquè amb tants de canvis i tantes reunions i tants cursos, el docent arriba un moment que s'esgota abans de començar. Bueno, ja en parlarem.
I tant. Recordem que el professorat de religió de l'ensenyament públic és un col·lectiu amb els mateixos drets que qualsevol docent d'aquest sector, de l'ensenyament públic. El que passa és que, com que ensenya religió catòlica, que és una matèria optativa per a les famílies, té un aval de la diòcesi corresponent de l'Església Catòlica. En aquest cas, com hi hauria dret, que encara no està resolt això, però hi hauria dret que les famílies d'altres religions també demanessin la seva pròpia creença.
Sí, Ignasi, això donaria per un tema, eh?
I tant, ja
donaria
parlarem un altre dia,
tema,
si vols.
Eh?
Sí, avui parlem en general de l'inici de curs, però no, m'agrada que surti això perquè crec que és interessant també recordar-ho i sabem que en aquests 30 i tants anys que vostè porta i altres professors de religió al mateix temps, o més fins i tot, hi ha hagut dificultats, no?, perquè els professors defensin els seus drets.
També. Certament. I el meu institut no és un capdavanter perquè en aquest sentit sé que hi ha instituts que, per exemple, a nivell de batxillerat tenen grans dificultats per poder tenir classe de religió, i el meu centre jo crec que ha fet un rècord, perquè celebrem el 90è aniversari l'any que ve, i es pot dir que entra la religió del batxillerat d'una manera elegant. Jo penso que agafant-se una normativa, jo amb una lectura, jo diria, massa estricta, i sense respectar el que jo diria que és el dret de l'alumne, no del professor, el dret de l'alumne. I això és un tema que, bueno, ja he parlat amb la direcció del centre, veiem com ho podem resoldre.
Però no és generalitzat a tots els centres públics treure la religió al batxillerat. S'ha fet en aquest institut.
Quedaria esperat dels centres que no oferten la religió al batxillerat.
Uh-huh.
Quedaria esperat.
Uh-huh.
I aleshores el professor viu amb un neguit i, evidentment, això s'hauria d'intentar buscar una sortida factible, perquè és un espai important, aquesta edat dels nens de 16 anys, i jo penso que és un moment molt bo per poder reflexionar en tot alguns temes que ja tindrien unes capacitats diferents que no tindrien a primers d'ESO.
En qualsevol cas, felicitats a l'Institut Joan Maragall, sí, del carrer Provença de Barcelona, de l'Eixample, tocant a l'esquerra de l'Eixample.
Coneixes bé, eh?
Sí, jo personalment el conec bé, però això no és el que importa ara, és un institut dels importants de Barcelona,
sí,
no? Del centre de Barcelona.
Sí, 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 ho és.
De secundària i batxillerat, abans es deia d'ensenyament mitjà, sí, és igual, sí. Bé, senyor Mateo i també senyora Lourdes Montfort, com han valorat l'inici, com valoren l'inici del curs, com està el que fa als centres concertats de l'Escola Cristiana, que són 400 i poc, no?
400 i escaig, 404, el 66% del sector concertat. A veure, no tenim informació així que hi hagi hagut problemes rellevants a l'inici. Els alumnes, els professors ja es van reincorporar el dia 3 de setembre, els professors, el claustre en general, els equips directius abans. I ahir va començar el curs lectiu de manera, penso que normal, almenys ja et dic, a l'Escola Cristiana no tenim informes de cap incidència específica. I, en aquest sentit, la situació és de preocupació general pel que serà el curs, en general, perquè, bueno, en la roda de premsa del conseller, honorable senyor Bargalló, el dia 6 de setembre va remarcar una miqueta els objectius o els aspectes que tenien com a referència en la política i va dir uns quants que, bueno, volem valorar amb prudència, però estarem amatents a veure què és el que acabarà determinant, perquè certament el sector concertat li afectaria.
I, per exemple, es refereix a algunes restriccions, algunes retallades?
Sí, ell, per exemple, parla de l'elaboració del nou decret d'admissió d'alumnes, aquest nou decret que diu que vol ja que s'apliqui de cara al curs que ve. Per tant, és una qüestió que haurà d'anar...
Afectaria la preinscripció del març o l'abril.
Això és el que ell comenta, que de cara al curs que ve, per tant, ens estem situant a març-abril del proper any. Uh-huh. Aquest és un tema que ens preocupa. Hi ha un altre, que és el decret de menjadors, que també hem de veure com afecta l'escola concertada, perquè el decret que actualment regula aquesta situació és només pels centres públics, i ell en tot moment parla de menjadors escolars, del servei de mitja pensió escolar, per tant, hem de veure, i també el pacte per la no segregació. I en el pacte per la no segregació, que està d'alguna manera impulsat pel síndic de Greuges, a nosaltres també ens preocupa perquè obvia una cosa que és per nosaltres quelcom essencial, que és que si existeixen casos de segregació és perquè el finançament dels centres no és el que toca. I aleshores, amb això, amb tot l'aspecte d'inici de curs, no s'ha fet cap esment oficial i, per tant, es preocupa. Haurem de veure com van els esdeveniments.
Per segregació, per origen dels alumnes, per altres motius...
Sí, bàsicament, la segregació per motius econòmics, un d'ells, és a dir, la creació o l'existència de centres que aglutinen un perfil d'alumnat amb unes necessitats concretes per manca de recursos i que, en definitiva, comporta aquest criteri de que les escoles no tracten igualment a tot l'alumnat.
I el decret d'admissió, pel que vostè diu, intuïm que pot limitar la capacitat de l'escola concertada d'oferir places, això...
No ho sabem.
Encara
no. A veure...
Estaran amatents, ha dit vostè.
Hi ha una legislació vigent, hi ha un ordre jurídic que és el que és, per tant, dubtem molt que limiti gaires coses, però, bueno, tota nova normativa es veu sempre amb expectativa.
Bé, i senyors Bernat Villaronga, Lourdes Montfort, a l'escola pública, com ha anat l'inici de curs? Tenim a més dos exemples, secundària, batxillerat i primària, no?
Sí.
Lourdes Montfort a primària.
Home, a primària, jo estic una escola Nou Barri, jo sóc mestra, no estic a la direcció i a l'equip directiu, no sé com han anat les qüestions, però bueno, el primer dia, el dia 1, ja teníem tot el professorat i organitzar. Home, és veritat que l'escola pública, quan fins al dia 1 que no arriba professorat nou, ja es renova molt l'equip docent. I llavors estructurar-ho a nivell d'horaris, a nivell de qui pot fer això, els talents que tenim, costa. Vull dir, això és un hàndicap de l'escola pública de sempre. És a dir, aquest any, 9 persones noves que l'any passat doncs, no hi eren, i per tant, vulguis o no, doncs, si reforces a infantil o fas això, o si, encara que ja vinguin amb un perfil, diguem, després doncs, s'ha d'adaptar. Però jo crec que la gent és molt valenta, som un col·lectiu que anem a totes i inclús es queden hores extres a tope preparant les aules i fent que l'alumnat se senti superacollit i que, bueno, que les coses rullin.
Sí, és important, l'ensenyament sí. pel futur del país, sens dubte. Sí. Per la societat, senyor Bernat Villaronga.
Respecte al que comentava...
Miquel Mateos, sí.
Miquel Mateos, l'Institut Maragall fa uns anys es va fer un estudi de les llengües que parlaven els alumnes, és a dir, en totalitat, i hi havia gairebé 60 llengües del centre. Uh-huh. 60 Fumido. Llengües, sí, uh-huh. sí. Què vol dir això? Que estem en un moment realment de canvi social important, suposo que jo ho he captat, no? Tot aquest pes de canvi recau sobretot a les escoles, en els centres, però també en el món docent. Per tant, un docent que té un suport de l'administració, de les juntes directives, que té un suport, diríem així, en totes les seves necessitats, és un docent que pot funcionar molt més bé en els centres. Per tant, jo d'aquí sí que faria, diria, hem començat una nova etapa, un curs 18-19, hi ha llocs que l'aula d'acollida ens va molt bé, perquè és un espai que pots poder integrar l'alumnat amb una certa agilitat i rapidesa, però en aquest aspecte també cal entendre que hi ha un esgotament per part dels docents, perquè vol dir que han de no només programar, sinó fer un seguiment constant de reunions. Jo, ja, potser vaig equivocat, però jo crec que hi ha molt de docent, i esperem que no sigui així, que l'esgota tantes reunions. I penso que hauríem de buscar un sistema per ser més confiats amb la feina que fa el docent, en aquest sentit. És el que penso. Espero que, per exemple, a nivell de mestres i professors de religió, són gent competent, com que estan implicadíssims, però jo sé que a vegades aquesta càrrega també la noten com la nota qualsevol altre docent de qualsevol altra matèria.
I és bo que els centres tinguin la seva autonomia, tant els públics com els concertats, o fins i tot els privats, que tinguin més autonomia fins i tot de les que tenen, que la direcció i l'equip de professorat pugui decidir coses en funció de les característiques del centre. Poden contestar tots tres, qui vulgui primer.
Home, jo crec que sí, realment. Home,
és bo, més autonomia.
Sí, ens coneixem, sabem l'estil de l'escola. Aquest any han agafat tres persones amb perfil, és a dir, estem potenciant l'anglès. És a dir, cada centre ha d'anar veient les seves característiques. I clar, si tot ens basem en el que ve de dalt, doncs, clar, és uniformar. Mm-hmm. I, per tant, per mi, la meva experiència, no?, de que sí...
Pot haver-hi criteris generals, però sí que no és el mateix una escola a Nou Barris que una a Sarrià, a Barcelona, o una a Vic, o una altra a Tarragona.
Nasi, deixa'm que faci un contrapunt, perquè a mi m'agrada fer un contrapunt, perquè, si no, ens pensarem que tot el que existeix és correcte. Poden haver-hi canvis perquè són necessaris, perquè, ho hem comentat abans, la societat ha canviat i, per tant, les noves tecnologies aflueixen que dona gust, no? Hi ha alumnes que tenen unes capacitats que a vegades els professors ens consta de seguir. Tot i això, el tema d'autonomia de centre s'hauria de parlar o s'hauria de veure com es pot arribar a exercir perquè no vagi tampoc que sigui un element en contra a vegades de seleccionar un docent que no t'interessa. És a dir, evitar que aquell docent pugui ser. Això jo penso que hauríem de parlar-ne, suposo que és un avantatge per una junta, però hi ha aquest inconvenient.
Senyor Mateo.
Jo estic amb la Lourdes també, amb el Bernat, en el fons, en el sentit que l'autonomia com a principi d'actuació en els centres és essencial, és fonamental, i més amb aquelles institucions que estan dotades d'un caràcter propi, d'un ideari, perquè això també ajuda a que el projecte de centre estigui sempre embadurnat d'aquest caràcter propi i es pugui dur a terme. És evident que l'autonomia de centre té unes limitacions, és lògic, l'ensenyament és una matèria absolutament reglada, però d'autonomia a uniformitat hi ha moltíssima diferència, i si pensem que en els centres docents el que s'ha de fer és reflectir no només el procés educatiu, sinó la vida pròpia, doncs l'autonomia ajuda i col·labora. Evidentment que una autonomia que significa regulada, determinada, equips directius que tinguin molt clar quins són els objectius, que ho sàpiguen transmetre als docents, que sàpiguen col·laborar entre ells. És a dir, l'autonomia és essencial, però, evidentment, una autonomia ben entesa.
Avui ens acompanyen en el mirador de l'actualitat Miquel Mateo, secretari general adjunt de l'Escola Cristiana de Catalunya, el professor de religió Bernat Villaronga i la també professora de l'Escola Pública i autora de l'últim diccionari de les religions per a escoles i per a alumnes, Lourdes Montfort. Tenim una pregunta sobre la qual esteu podent contestar, amics oients, teniu la possibilitat de contestar a través de radioestel.cat. Ens la resumeix la Ruth Carballido. Ruth, bona tarda.
Bona tarda. La pregunta d'avui és la següent. T'afecta personalment, d'alguna manera, l'inici del curs acadèmic? Podeu respondre una de les tres següents opcions. Com a primera opció, sí, per familiars o per dedicació personal, és un gran canvi i un repte. Com a segona opció, sí, però de manera indirecta, pel trànsit o per la relació amb els centres educatius. I com a última opció, no, em passaria inadvertit si no fos pels mitjans de comunicació.
Gràcies, Ruth. Podeu contestar per una d'aquestes tres opcions. Ja veuen, senyors, també, Lourdes Montfort, Bernat Villaronga i Miquel Mateo, que no és una pregunta de confrontació ni de debat, sinó d'estadística. I és curiós que està guanyant, ho podem avançar ja, la primera opció, és a dir, que la majoria dels oients, 40% sobre tres opcions, diuen que sí, que per familiars o per dedicació personal, clar, molts dels qui ens escolten poden tenir fills, nets, segurament molt d'ells, els porten a l'escola, per tant, sí que els altera la vida. Un 33% diuen que no, que els hi passaria inadvertit si no fos pels mitjans. També pot haver-hi, no?, persones que treballen en un banc o que tenen la feina molt a prop de casa, doncs no necessàriament han de notar l'inici del curs, i 27% sí, però de manera indirecta, perquè evidentment es nota que hi ha més trànsit o altres raons. Es veuen nens pel carrer amb les motxilles al matí.
No, i a més que és necessari, és a dir, la normalitat d'una família és això, quan és possible, perquè després d'unes vacances merescudes, els seus fills van aprendre, és a dir, van fer un aprenentatge perquè puguin ser unes persones cultes, educades, i es puguin formar cara a una societat que els necessitem. I per això estem, en aquest sentit, intentant fer el màxim possible de donar el que el docent pot donar en aquest sentit.
L'escola és important. Evidentment, no ho és tot en l'educació. Aquí no ens cansem de repetir-ho. Suposo que vostès més o menys estaran d'acord. La família és primer, no? L'escola, doncs, ha de fer una funció també molt important, però no l'única.
Bueno, avui hi havia
No,
avui hi havia un professor que en comentava, dic, quan parlo amb els alumnes els dic, escolteu, hi ha un verb molt maco que és escoltar. Però clar, aquest verb, si no el porteu de casa... I clar, aquesta observació pensava que era ben encertada.
I tant,
no?
I tant. Si no escolteu a casa, no escoltareu a l'escola el professor. I us hauran de dir calleu. Els professors no els paguen per fer callar,
no,
oi?
No, però pensava que les cases... És a dir, la família és una gran escola, eh?
I tant, i tant que sí.
Jo crec que ha de ser l'escola, jo crec que és el subjecte d'educació. El que passa és que, evidentment, l'escola coadjuva tot plegat. Yeah. I ja ho sabeu, els que us dediqueu ja més directament a fer docència, quan unes famílies presenten algun tipus de problema, com queda reflectit després en l'alumne. Per tant, jo crec que és essencial.
Per cert, que el papa Francesc, en una de les predicacions de la setmana passada, deia que era molt important l'aliança entre la família i l'escola, i a mi em va venir al cap aquell gran projecte de l'escola cristiana, no? Família, escola, acció compartida. Sí. És a dir, però això a l'escola pública també ha d'existir, no? Que les famílies i les escoles tinguin una acció compartida.
Home, i tant. Nosaltres tenim un AFA impressionant a l'escola Víctor Català. L'AFA prepara coses perquè les famílies entre elles es coneguin, munten cinemes els divendres a la tarda, una festa de les cultures, ja que parlàvem de les cultures, impressionant, un cop a l'any, i és una manera realment de que les famílies entre elles també s'ajudin, no? Perquè som una comunitat...
I tant, la comunitat educativa som tots, les famílies, l'escola, la societat.
Exacte.
Dos minuts i mig i seran 6:45, fem un breu parèntesi i tornem de seguida en la recta final del nostre col·loqui. Avui parlem d'educació, de l'inici del curs escolar des del Mirador de l'Actualitat.
Ràdio Estel.
Us agradaria veure, o almenys sentir-los, tenir notícia dels àngels? En què esteu pensant? En figures bíbliques, en figures mítiques? No. Parlem de figures de veritat, de gent que ajuda a l'altra gent, de gent que és al món amb aquest objectiu, obrint els braços, obrint les ales, per acollir els més desfavorits. Doncs si voleu tenir-ne notícia, cada dijous a 6:45 a Ràdio Estel, nosaltres us portarem àngels.
La Generalitat al teu costat. L'Organització Mundial de la Salut recomana que els infants i adolescents practiquin com a mínim una hora al dia d'esport moderat. El sedentarisme i l'obesitat tenen greus repercussions sobre la salut i cal incorporar l'hàbit de ser actius des de petits per convertir-se en adults saludables. Amb l'esport no només guanyen en salut, també guanyen en valors com l'amistat, el respecte, l'esforç, el compromís. Informa't de l'oferta d'activitats. A Catalunya tenim un sistema esportiu molt ric per complementar l'educació física escolar. Apunteu els vostres fills a fer esport. Guanyaran en salut. Guanyaran en valors. 012. La Generalitat al teu costat.
Ràdio Estel.
el mirador de l'actualitat.
Reprenem el mirador de l'actualitat. Us recordem, amics oients, que ens acompanyen avui Miquel Mateo, secretari general adjunt de l'Escola Cristiana de Catalunya, Bernat Villaronga, professor de religió, i Lourdes Montfort, professora de primària i també directora, autora, millor dit, de l'Institut del Diccionari, perdó, de les religions. Precisament volem parlar de professorat de religió un moment, perquè és important recordar que l'assignatura de religió confessional a l'escola pública és d'oferta obligada, però d'elecció optativa per les famílies, i una altra cosa és la religió que puguin oferir les escoles cristianes, que ja forma part del propi ideari, i les famílies que s'apunten doncs ja fan una elecció. Però és interessant que el professorat de religió també doncs digui aquí som, no? Com cada any.
Sí, i certament. I el que acabes de comentar és dir, és d'oferta obligatòria. Què vol dir això?
No és obligatòria l'assignatura.
No, però és d'oferta obligatòria.
D'oferta obligatòria, sí.
És optativa. Què vol dir? Que si és d'oferta obligatòria, si hi ha un sol alumne que la demana, se l'ha d'atendre. I això a vegades hi ha juntes que no ho entenen. Perquè no és el mateix quan tu fas una matèria específica del centre, és una cosa que crees tu, però la religió no la crees, et ve donada. I, per tant, quan l'ofertes, si hi ha un alumne a qualsevol cicle, tant de primària, el que sigui, com a batxillerat o institut, se li ha de donar la possibilitat de poder tenir aquesta demanda de religió.
I perdoni, senyor Bernat Villaronga, perquè el conseller Josep Bargalló parlava recentment de l'oferta de cultura religiosa. Això què vol dir?
No és nou, això, No és nou. No. El 2005, ja quan, sent ell conseller d'ensenyament...
Després va ser conseller en cap.
Sí, després va venir la Marta Cid. Ell va fer la proposta a nivell d'església. Va fer una proposta de... Hi ha una matèria de cultura religiosa i em consta molt generosa, molt generosa. No entraria al detall, però era molt generosa. No hi havia resposta en aquell moment. Estem en aquests moments que en el 2015 hi ha un simposi a Caixa Fòrum, precisament la Lourdes també sé que va ser present, sí, vaig organitzar-la, en què va venir doncs, el vicepresident, que era l'Oriol Junqueras, precisament, que esperem que aviat estigui amb la seva família. Després també va haver-hi la consellera d'ensenyament, que era la Rigau, i es va tractar el tema amb molta llibertat, la classe de religió a Europa, com anava a Europa. I el Pager ens va fer una conferència genial. A partir d'aquí, s'ha anat, traduint a través d'un llibret molt interessant, totes les conferències, i va haver-hi també una taula rodona. I l'Oriol Junqueras, el vicepresident, comentava, no podem permetre que Catalunya tingui tant analfabetisme a nivell de cultura religiosa. És a dir, no pot ser que hi hagin generacions que acabin i no tenen un coneixement del que tenen a l'entorn.
Sí, això es va fer des del sindicat Junts. Va ser molt interessant perquè, clar, van assistir molt professorat de religió d'escola pública. El que jo volia aportar és que ara el professorat de religió a l'escola pública ja estem fent aquesta feina perquè realment la veiem necessària. Avui mateix he tingut unes classes de sisè que s'estaven fent les grans religions i s'estava treballant de forma conjunta el professor de religió amb l'alternativa. És a dir, la realitat és aquesta. Es necessita tenir cultura religiosa.
I seria desitjable potser que fos més transversal, fins i tot, que la cultura religiosa fos present en altres assignatures.
Certament.
D'humanitats o d'art o d'història.
Això també, perquè mires a primària a medi i és que quasi no hi ha res. Vull dir, el treball de medi social, quins aspectes religiosos hi ha? Això sí que s'hauria de poder revisar.
És veritat que es velli per la laïcitat. S'ha de vetllar per la laïcitat, per la llibertat religiosa, però des d'uns coneixements.
Jo tinc una anècdota.
La cultura no ha de tenir límits.
De literatura universal, un professor venir-me a buscar la Bíblia, el seminari de religió, per poder ensenyar el Cantic dels Càntics als alumnes. Per tant, vol dir que el que comentaves...
Que hi ha un interès.
No, i que es dona.
Una necessitat de...
Es dona.
Senyor Miquel Mateu,
la religió com fonamental, com matèria que, evidentment, ajuda també a construir la persona, en matèria educativa, sobretot amb la qüestió religiosa, però és que, a més, els arrels, les bases, els fonaments d'aquesta Europa no s'entén sense aquesta cultura religiosa. I el problema és que estem, d'alguna manera, creant unes generacions amb aquesta ignorància del que signifiquen els seus arrels, i això també és una gran
pèrdua. Sí. Jo diria que arribarà un moment, i no ha de tardar molt, que hem de ser tots molt generosos. Hem de començar a pensar en el bé de l'escola dels instituts, del centre educatiu, de les famílies, per veure aquesta necessitat de ser capdavanters a nivell de Catalunya, a nivell educatiu, d'intentar trobar el fet religió, una cultura religiosa que ens permeti poder veure aquesta diversitat de creences que actualment hi ha en els mateixos centres, a la mateixa societat.
Per cert, ens queda poc temps, però, senyor Villaronga, tinc entès que vostè es reunirà aviat amb el conseller Bargalló, no?
Molt aviat, molt aviat. Molt aviat, tan aviat com la setmana que ve.
Molt bé, molt bé. Doncs ja ens dirà, si tenim ocasió, com ha anat aquesta trobada. Suposo que en representació del punt dels professors
sí,
de religió.
Sí, no, el sindicat Junts està fent una tasca a vegades impagable i penso que hem de continuar fent aquesta feina.
Bé, senyors, ja estem acabant, però encara hi haurà temps de comentar algunes coses. El que passa és que abans tenim cada dia en aquest programa la notícia curiosa del dia, i és una notícia avui curiosa o alternativa que té molt a veure amb el tema d'avui. Veureu per què. La Ruta ens l'explica. Endavant.
Avui, a la notícia curiosa, vull compartir les vivències en primera persona de 5 nens en el seu primer dia d'escola. Tenen 2, 3, 4, 5 i 9 anys. I tots ells han passat pràcticament de passejar-se en bicicleta, de gaudir de la platja i del silenci dels pobles, a la sorollosa ciutat i al primer dia d'escola. Avui, els protagonistes són ells i posaré veu al que van viure. Dos d'ells són molt petitons, tenen 2 i 3 anys. El de 2 va entrar plorant de la mà del seu pare, però tan bon punt el pare va sortir de la classe, el molt trapella va deixar de plorar en sec, un clàssic. La de 3 comença a l'escola dels grans i les classes les farà en una llengua que no és la que es parla a casa. El primer dia va confessar la mare que a l'escola no deien bon dia, com diem en català, sinó que ho deien Guten Morgen, en alemany, dedicant-li un somriure rere a la mare. Un altre es tapa les orelles quan arriba a classe i crida quin soroll, per què no paren? Esclar, ella té 4 anys i no plora quan entra a l'escola, però la resta de companys encara ho fan. La que té 5 anys li diu a la mare, saps que a classe no podem dir bon dia i prou? Hem de dir bon dia a la professora i fer-li un petó. Quina manera tan deliciosa d'entrar a l'aula. I per acabar, el més gran, el de nou, aquest ja sap de què va tot això de l'escola. Està encantat de tornar a veure els seus amics que comenci la lliga de futbol de les escoles, tot i que està impactat perquè la professora d'anglès ha dit que no dirà res en català a classe. Don't worry, baby. A tots ells i a la resta dels nens els desitjo un bon inici de curs.
Gràcies, Ruth. Doncs des d'aquí fem nostre aquest desig. A banda de professors o de dirigents educatius, potser alguns de vostès han tingut fills, filles. No sé si algun ja està en edat de tenir nets, però en tot cas saben el que és això en la pròpia família, viure aquesta situació del canvi de les vacances a l'inici de curs. Però no ha de ser cap drama, oi? No, allò que diuen de la depressió postvacacional...
No, i a més han d'aprendre molt dels fills, eh?
Sí, de vegades donen més lliçons als pares en aquest aspecte que no pas als pares. Bé, doncs queda dit. Ens queden només 2 minuts, potser per que vostès expressin un desig per aquest curs, des de l'àmbit en què estan, l'escola cristiana, per exemple, senyor Mateo.
Nosaltres, home, davant de la perspectiva social, volem un curs que sigui en pau, sobretot. Això és el que desitgem per tots. Èxit a la feina dels professors i de la comunitat educativa en general, i que tant de bo des de l'administració s'aconsegueixin passos importants pel finançament correcte dels centres.
Dels centres també concertats, que tenen dret també a oferir la gratuïtat als seus alumnes. I, per exemple, sí.
Jo de l'escola pública, doncs, Xarxes per al Canvi, que és ideal, i que sobre la diversitat religiosa i cultural doncs, es treballi, es faci molta formació i que ens motivem a anar-hi. Per exemple, ara que deia el Bernat, no, el curs del Xavier Torrents, que és un sociòleg boníssim.
Sí, el coneixem, no? Aquí, sí. Molt bé.
Doncs farà un curs sobre la cultura religiosa que hi ha darrere dels còmics, no? Mm-hmm. Tot això. I que hem d'anar per aquí per realment tenir una cultura.
Mm-hmm. I Bernat Villaronga...
Sí, jo només, tots els docents que em puguin escoltar i els pares, hem de fer una pinya. I hem de fer una pinya i ens hem de cuidar, perquè si no ens cuidem entre tots... Jo penso que no acabarem el curs.
Sí. No hi pensem, en això.
No, ho dic en positiu, sí. Però ens hem de cuidar.
I després que l'èxit dels alumnes és responsabilitat seva, sobretot quan comencen a ser més grans i més adults, però també hi juguen molt els pares i mares, els professors, també la pedagogia de saber afrontar algun fracàs que hi pugui haver, amb alguna mala nota o amb alguna mala experiència.
No, i a més, sobretot, valorar la tasca del docent. I en aquest cas, el que em pertoca, valorar molt la tasca del mestre i professor de religió en els centres educatius.
Sí.
A valorar-la. valorar-la.
De mestres de religió i, evidentment, considerant també les altres matèries que també són molt
importants. No, però perquè coneixem el professor i, en general, evidentment. Sí.
Gràcies, Bernat Villaronga, Lourdes Montfort i també Miquel Mateo per haver-nos acompanyat. Bon curs escolar. Parlarem d'altres temes més a fons. Alguns dels que han sortit donarien per 2 o 3 programes. Que vagi molt bé, bona tarda i fins una altra. Adéu-siau.
Gràcies.
Gràcies.
Seguiu a Ràdio Estel.
El mirador de l'actualitat.
Ràdio Estel. Paraula d'avui.
De l'Evangeli de Lluc. Jesús digué als seus deixebles: a vosaltres que escolteu, us dic, estimeu els vostres enemics, feu bé als qui us odien, beneïu els qui us maleeixen, pregueu pels qui us calumnien. Si algú et pega en una galta, para-li també l'altra. I si et vol